Al matí, informació, reflexió i entreteniment. Al matí, amb Raquel García.
Doncs vet aquí una vegada, just avui fa 318 anys, que va morir el que es considera el creador del gènere dels contes de fades. Ell és en Charles Perrault, autor de la nostra infantesa, per mitjà dels llibres i els valors que ens ha transmès. Durant moltes i moltes lectures podríem parlar de La caputxeta vermella, del Gat amb botes o també del Polset, entre molts altres. Però avui el que volem fer és el nostre particular homenatge. I qui millor per fer-ho que l'Anna Fité, periodista, guionista sabadellenca i també autora del llibre Voilà, els besnets del Gat amb botes. La saludem. Bon dia, Anna.
Bon dia a tots els oients.
A veure, que no sé si he pronunciat molt bé aquest nom d'aquest autor, però explica'ns primer de tot, perquè potser molts no hauran sentit a parlar, però evidentment tothom, no? Qui més qui menys coneix les seves històries.
Sí, jo crec que sí, no? Perquè representa que ell va ser el primer que va recollir per escrit els contes que tots coneixíem per tradició oral, els que anaven retransmetent de pares a fills des de feia moltes generacions. De fet, per exemple, la història de la... Em sento com doble, jo.
Et sents com doble? Ara intentarem a veure si la Rocío pot solucionar.
Moltes gràcies. La història de la Ventafocs es considera que és el conte de fades més popular del món i que és possible que tingués 1.000 anys d'antiguitat, com a mínim, quan el Perró el va agafar i el va transformar en el seu conte. Jo dic Perró, els francesos deuen dir Perró... Jo quan era petita deia Perrault, vull dir, el Charles Perrault, vull dir que podem dir-ho...
Exacte, no? A gust del consumidor. Sí. Si ens escolta algú, doncs mira, que ho tingui en compte. Hem posat tot l'esforç, no?, i la bona voluntat. I escolta, perquè això m'agrada molt, moltíssim. O sigui, ell és important per això, no?, precisament perquè va, doncs, a agafar tots aquests contes de la tradició oral i els va redactar. Si no, potser molts d'aquests contes s'haguessin perdut, no?
Perdut. Ell, de fet, és molt curiós. Era un personatge que venia, crec, de classe alta, de París. La seva família estava molt ben connectada amb gent de la cor. Ell, de fet, havia escrit ja poemes al rei Lluís XIV, que tenien de llavors, i anava una mica com per escala pianos, que dic jo, no? Però també tenia molta sensibilitat, suposo, per la seva sang de poeta, i li agradava molt escoltar quan la vida dels seus fills explicava els contes i tot això, no? I crec que és perquè algú li va encarregar per ser per unes nenes, unes mademoiselles de l'època, i va començar a recollir aquests contes que, de fet, es diu d'ell que és el que va crear el gènere dels contes de fades i que tenia molta gràcia, o sigui, era realment un geni, o tenia molt talent amb escriure a literatura, per dir d'alguna manera, perquè els contes que es transmetien per tradició oral, moltes vegades... Tu, per exemple, has pensat mai que molts contes tenen uns arguments i uns personatges una mica com gores i que de vegades...
Molt.
Això són contes per nens, perquè de fet venien d'explicar-se a les tavernes, als ports, allò, mentre la gent feia passar l'estona, als mercats, i de vegades eren inclús una mica grollers. No? Llavors ell el que va fer va ser agafar la història, l'essència de la història, i convertir-la en conte. I va tenir molt èxit, perquè és curiós el que et deia, que els tres grans primers autors dels contes de fades, que són ell, els Grimm i l'Andersen, cap dels tres s'havia plantejat de ser escriptor de literatura infantil i juvenil, com per exemple jo, que tinc molt clar que no em vull moure d'aquesta franja. I en canvi, ells, per un atzar, per la casualitat, tots tres van anar a parar aquí i van ser, bueno, són encara ara super reconeguts i admirats per aquesta feina de que van fer tan maca.
Clar, evidentment, són els pares, podríem dir. Sí. També és evident que...
Que m'agrada també destacar-lo perquè, pobre, queda com a l'oblit i a l'ombra d'aquests tres grandes, que es diu Jean-Baptiste Basile, que, de fet, els germans Grimm el van conèixer i el van com... van deixar escrit que ell era el primer. Però aquest senyor havia escrit aquest recull que va fer 50 de la tradició oral, els va escriure, però amb un dialecte, em sembla que era napolità o així. Llavors, esclar, no va tenir tanta projecció, no? En canvi, el Perrault, amb el francès, de seguida ja es va començar a traduir i va córrer per Europa.
Clar, estic pensant també que també gràcies a aquests contes, no?, aquests relats, també estimularia molt determinats valors i també el desenvolupament de la imaginació de molts nens i fins i tot l'aproximació als llibres, no?
Sí, hi ha una anècdota en una de les edicions del recull del Perrault que l'autor del pròleg explica que alguns pares prohibien de llegir als seus fills, als seus nens, aquests contes i això, i que ell, i un cop un d'aquests nens que es va fer mal i la mama li feia petons i va dir, ja està, ja no tens el bony, ja t'has curat, i el nen diu, ja estic curat. I llavors el senyor li va dir, per què li negues el dret a creure en la màgia? L'han curat els teus petons. I oi que científicament no curen els petons, doncs en canvi està demostrat que el nen s'ha curat. I una mica la funció que fan els contes jo crec que és aquesta també, no?
De fet, ara que ho deies, no?, que també en aquella època alguns pares prohibien aquests contes. Sí. No sé si et passa ara, Anna Fiter, que hi ha molts pares que potser reneguen també dels clàssics, no?
Sí, i tornem.
Per què?
Bueno, sí... Digues.
Que per què passa això?
Jo crec que és com una passada de voltes de les ganes de ser políticament correcte, que crec que jo ho defenso també, però amb seny, no? Clar. I amb sentit comú, és com tota la vida. Llavors hi ha com unes ganes de treure tot el que seria sexisme, tot el que i en canvi penso que és molt més és més difícil, però també els ajudes més a ensenyar-los quina és la realitat, quina ha estat la realitat en cada etapa de la vida, de l'evolució humana, no? De dir, en aquells moments passava això. I en el fons, una experta en temes d'aquests em deia que, per exemple, actualment el bosc de la Caputxeta pot ser internet, on entra una nena i es troba allà amb 30.000 llops, però el que has de fer és explicar-li que això existeix, llavors donar-li armes, eines per defensar-se, no estratègies, però no tapar-lo. Saps? És allò que com el nen que es tapa els ulls i diu, ja no hi és el llop.
Clar, i el llop sempre existeix i existirà, no?
Llavors, jo sóc bastant partidària de no criminalitzar res, sinó utilitzar-ho tot per parlar-ne i per intentar millorar les coses.
Clar, i veure-ho amb la nostra vigència, no?, amb la nostra mirada actual, però entendre el context i entendre també aquella fantasia, no?, i aquella història que explicaven, no?, en aquell context.
Perquè sempre... més penso una cosa, digues, que jo pensava ahir, quan preparava una mica aquesta entrevista nostra, que... Què tenen aquests contes? Que tu vas a qualsevol llibreria o biblioteca, hi ha una meravella de propostes pels nanos, increïble. Doncs què tenen aquests contes que no faltaran a cap casa? Potser també em diràs, que els pares, la generació anterior, ho vol compartir, no? Uh-huh. Però els fascina amb ell directament, perquè hi ha contes que tu els hi regales i es queden allà prestatxet, i en canvi aquests torna i torna i torna i no...
Uh-huh. Formant... I al final és una metàfora, no?, de la vida, tots
exacte.
Aquests personatges, com tu deies, els llops, les madrastres, no?,
sí.
Tots les fades, doncs, que ens volen explicar, no?, i que representen,
sí.
També.
També inclús la justícia de la trama, que a la vida no te la trobes sempre, que t'agradaria, però en els contes sí, no?
Uh-huh.
Jo explico que l'Andersen va tenir una vida super duríssima, però com que havia llegit tant, sabia que la vida era això, eren entrebancs, eren superacions, eren penes, eren alegries, uh-huh. vinga. Eren persones que trobes al camí, que no és la que contaves tu que t'ajudés, però aquella persona ha sigut crucial perquè tu poguessis anar cap a un cantó i no cap a l'altre, no?
Clar, totalment.
Tot això els contes t'ensenyen de petit. I el nen s'identifica, la nena, el nen uh-huh. i la nena, s'identifiquen amb l'heroi del uh-huh. conte i estan esperant que se'n surti i també els agrada que els hi costi, perquè ells en la seva pròpia vida tampoc ho tenen fàcil, no?
Clar.
Vull dir que jo crec que és una bona eina, a part del divertiment, que també hem de pensar que has de llegir o pots llegir per divertir-te. Uh-huh. Per entretenir-te.
I què en penses? Què en penses, per exemple, doncs, de les versions actuals, no? De, no sé, per exemple, penso, doncs, de la Caputxeta, no? On la Caputxeta acaba, doncs, sent amiga del llop, no?
Ja. Bueno, Raquel, és que jo també ho faig una mica, això, eh?
Sí.
Perquè, per exemple, en la Mufeta presumida, que seria una versió de la Rateta,
sí.
El gat finalment sabem que és vegetarià, vol dir que no haurà de patir mai a la vida.
Clar.
Perquè se la mengi. Llavors, clar, jo primer tenia bastanta reticència, uh-huh. perquè inclús com a escriptora de novel·les
sí.
no m'agradaria que manipulessin els meus arguments, no? Cosa que he acabat fent.
Uh-huh.
Però després penso en els contes clàssics, com que precisament venen, ja abans et deia, de mil anys d'antiguitat, de Ventafoc,
uh-huh.
Precisament el anar passant de generació en generació,
uh-huh.
de narrador a narrador, es anaven transformant les històries. Vol dir que nosaltres som una baula més d'aquesta cadena de transformació, uh-huh. no? En
Clar.
Aquest sentit, sí. Ara jo no manipularia mai un Shakespeare, obres que tenen un autor, una autoria 100%. Però els contes clàssics no tenen un autor només.
Uh-huh.
Els anem fent entre tots.
Uh-huh.
No?
Evidentment. No, i al final també és aquesta diversitat, no? I potser també doncs, els contes, no? Ara que parlàvem de doncs, això, aquestes adaptacions, no? De com expliquem ara doncs, les històries
sí.
o el missatge, no? O els valors
sí.
que volem transmetre, també va variant amb els canvis de cadascuna de les societats.
I tant. Sí, sí, per això crec que tenen una bona funció els contes, perquè uh-huh. sempre són com una mica l'enllaç que tenen els nens amb el món, no? Posats a la seva pell, que uh-huh. aquesta és la gràcia d'un bon autor de literatura infantil, no?
I explica'ns, Anna, aprofitant que et tenim també, doncs, com vius ara, com estàs actualment, no?
Sí.
Com encares aquest 2021... amb quins objectius i també amb quins projectes?
Mira, sap greu donar tanta sensació de felicitat amb la situació que vivim tots,
uh-huh.
no? Vull dir, però començant per donar tota la meva solidaritat amb la gent que no s'ho està passant massa bé,
uh-huh.
Diré que a mi, com que la feina meva és d'estar tancada en una habitació davant de l'ordinador...
Clar.
No m'ha influït molt. Al
uh-huh.
revés, que com que m'han tancat totes les activitats, escoles, biblioteques, tot això, he tingut molta immersió,
uh-huh.
diguéssim, en escriure. I tinc dues bones notícies, que és que publico una novel·la a finals de març i un altre conte segurament
uh-huh.
a la primavera.
Vinga, doncs digue'ns els títols, digue'ns els títols i digue'ns també una mica de què tracten, no? Fes aquí una mica d'espoiler.
El del conte no sé si ho puc dir perquè està encara molt, molt incipient, però és un conte...
No et preocupis, el que es pugui explicar, però així també doncs, anem obrint boca, no?, dels nostres oients.
És un conte per nens així molt petits, sobre les quatre estacions. I l'altre sí, que t'ho puc explicar perquè estic enamoradíssima d'aquesta novel·la. Fa com 15 anys que hi estic treballant i encara no em puc creure que vegi la llum ara dins aquests temps convulsos. Es diu Sopa de menta amb picarols i està inspirada en un personatge molt bonic de llegenda de Girona que es diu Tarlà, que és un personatge que era joglar i era rebel i va estar fent suport moral, diguéssim, a la gent que tenia la pesta al segle XIV, que es van confinar en el carrer de la plaça La Palla. Però és increïble, Raquel, perquè jo fa 15 anys que ja vaig fer com un embrió de lectura dramatitzada, i ara que la publicaré, t'ho prometo que no tenia ni idea de que estaríem nosaltres confinats, que inclús amb l'editorial dèiem potser haurem de posar darrere un vocabulari que expliqui què és quarantena...
Dius, quina casualitat,
sí,
no?
Sí,
que
sí,
fort.
Sí. Increïble.
O sigui, totalment vigent, eh? Va ser aquí una visionària.
Sí, sí, que inclús sap greu perquè dius, sembla que vulguis aprofitar i també que no sé si la gent té ganes de viure històries d'altra gent amb pesta. Però, bueno, com que és la llegenda aquesta, clar, que és un personatge fascinant, aquest del Tarlà, és una persona que no tenia, era senzill, tenia alegria, jo dic tenia alegria de viure, i al veure aquella gent allà que estaven sentenciats i tal, doncs els anava allà a fer cabrioles i malabars, i els anava a donar la seva alegria per entretenir-los, no?
O sigui que malgrat tot, Anna, és un cant a l'esperança, no? Un missatge de que sempre hem de trobar doncs, això, aquesta alegria de viure, no? Fins i tot en els moments més complicats.
Jo crec que sí, perquè a més sóc bastant partidària de ser feliç en el moment que estàs vivint o acceptar tampoc, perquè seria una paraula així com que rinclona. Però com que sóc guionista i nosaltres els hi fem viure els personatges més aviat situacions complicades que fàcils, no? Perquè si no hi hauria argument ni hi hauria interès. Llavors la vida és una mica això. Jo, com a anècdota personal, t'explicaré que aquest estiu vam estar embestides per un port senglar en una carretera que ens va rebentar la roda, va quedar l'ullal a dintre, tot. I dius, és això la vida. Des de que comences a respirar pot passar moltíssimes coses. Doncs viu-les.
Totalment, mentre no? I som presents, hem de viure cadascun dels moments, no?, que ens toca i sobretot el que deies, no?, la nostra actitud té molt a veure, el que passa que, clar, hi ha moltes realitats i realitats molt complicades, moltes problemàtiques.
Però
sempre hem de tenir aquesta mirada, no?, l'alegria de viure que no s'ha de perdre i que precisament això és, aquesta és la filosofia, no?, i l'essència dels contes, per això tu també ho tens tan interioritzat, suposo.
Sí. I que la teva actitud també condiciona la del teu voltant, no?
Totalment.
Això també...
Mira quins missatges, avui, per començar, doncs, això, aquest mes. I escolta, també, digue'ns com ha estat tot aquest procés de documentació per crear, doncs, aquesta obra i quan, doncs, això la podrem anar fullejant i llegint, quan la tindrem a les mans.
Sopa de menta amb picarols ha sigut un procés preciós perquè, clar, com que era l'època medieval i jo, evidentment, no en tinc ni idea, per fer-ho rigorós, vull dir, a mi m'agrada molt aquesta part prèvia de documentació, inclús m'hi encallo, perquè no vull que s'acabi, però hi ha un moment que dius, bueno, va, ja posa't a escriure, no? I he tingut sort de poder tenir uns, com si diguéssim, assessors fantàstics, perquè he tingut una senyora que és, bueno, senyora, una doctora experta en les dones, el paper de les dones en l'època medieval, que es diu Teresa Vinyoles. I després també una persona que m'ha assessorat moltíssim és el Lluís Sales, que també és expert en història medieval. Després vaig a una doctora també que es va especialitzar en el vestuari medieval, però del segle XIV, com si estigués fet a mida per misses. Després també el Joan Santanyes, que ha ha editat els llibres del Sensoví, les primeres receptes de cuina medieval, un noi que està a la Fundació del Jordi Savall per tot el tema de la música, perquè a parlar toca amb un grupet que són quatre músics del carrer.
O sigui, que Déu-n'hi-do, eh? Tots els ingredients, doncs això, per també doncs, a donar aquest rigor, no? Aquest missatge. I suposo que perquè tu també tens sempre doncs, molt en compte les il·lustracions, no? Hi hauran o no? Qui participa?
Això és un altre regal que m'ha fet l'editorial, perquè a mi moltes vegades em diuen si vull triar l'il·lustrador, però com que l'editorial té molt més, com si diguéssim, arxiu, no?, i coneix molt més l'última generació, per d'alguna manera, jo els dic, fem al revés, feu la proposta a vosaltres, clar. A veure... I, bueno, m'ha fet un regal que és una il·lustradora, justament de Girona, que penso que està superbé perquè tota la història passa a Girona, que es diu Laia Berloso. I, bueno, ha fet uns dibuixos que... Sí. Bueno, unes il·lustracions que ja tinc ganes que les pugueu veure.
Home, de seguida que el tinguis a les mans, també en parlarem i farem difusió.
Sí, m'ha dit a finals de març.
Perquè, clar, ara és un moment complicat, també. Sí. M'imagino que com és això de treure també doncs, un llibre, una publicació, no?, en temps
no
de Covid
ser.
I que no es poden fer presentacions.
Sí, no sé, de fet, s'havia de publicar al setembre.
Imagina't.
I ja vam ajornar-ho perquè per poder fer presentacions i així, però és que ara no, tampoc veig clar que es pugui fer. A mi m'agradaria començar per una presentació a Girona, i després la segona aquí a Sabadell, evidentment, bastant en paral·lel. Com que serà a finals de març que surt, anem de cara a Sant Jordi, vull dir que també crec que es podrà fer una bona difusió.
Doncs i nosaltres també en farem aquí al matí.
Moltes gràcies.
Anna, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies també doncs, a aproximar-nos avui doncs, al creador del gènere dels contes de fades.
Una
abraçada gegant des de la distància i molts encerts.
Igualment.
Que vagi molt bé, molt bon dia, fins aviat.
Molt bon dia.
Al matí, amb Raquel García.